Xarxa Migdia amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 31 de desembre de 2022. El 3.829 és el número premiat pel primer premi de la Grossa de Cap d'Any de 2022. Està premiat amb 200.000 euros i s'ha repartit a Barcelona. El segon premi ha estat pel 4.232, venut a Sant Just d'Esvern, mentre que el tercer ha caigut a Cardedeu i ha estat pel 88.158. Mor als 95 anys el papa emèrit Benet XVI, fa dies que la seva salut havia empitjorat. Laura Cera, bon dia.
Bon dia, Fren. El papa Francesc serà el primer pontífex de la història a presidir el funeral del seu predecessor. Serà aquest dijous, 5 de gener, a la plaça de Sant Pere. Des del matí de dilluns, però, el cos del papa emèrit restarà a la basílica de Sant Pere.
Els Mossos d'Esquadra preparen un desplegament de 2.768 agents durant la celebració de les habituals revetlles de Cap d'Any a Catalunya.
La policia catalana posarà especial atenció a les concentracions multitudinàries i actes festius als espais públics, faran controls preventius de trànsit i inspeccionaran locals i també llocs on estiguin previstes celebracions.
En clau cultural, la històrica sala de ball La Paloma a Barcelona reobre les seves portes aquesta nit per celebrar el Cap d'Any.
Ho farà just 16 anys després que l'Ajuntament de Barcelona n'ordenés el seu tancament. El local va ser clausurat l'1 de gener de 2007 i ja havia intentat obrir el 2013 i el 2016.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia, avui finalitzem el 2023 amb una jornada que podríem dir que ha estat una mica el resum del que ha estat aquest any, amb ambient càlid, temperatura màxima, que avui és atípicament alta, ronda o supera els 20 graus a molts punts del litoral i del prelitoral, i al rest també l'ambient és molt suau. Amb vent de component sud, a Viella arriben a voltar els 19 graus avui de temperatura màxima i sense cap risc de precipitació. Domini de l'ambient assolellat, vent de component sud, ratxes fortes, això sí, a cotes altes del Pirineu, i de cara a demà començarem el 2023 sense grans canvis. Tot i això, sí que hi haurà intervals de núvols una miqueta més abundants, especialment a la zona del litoral, núvols baixos durant la segona meitat del dia, alguna boira matinal cap a zones de l'interior, temperatura una miqueta més baixa, això sí, però continuarà sent típicament alta per aquesta època de l'any, i amb vent fort que bufarà encara cotes altes del Pirineu, especialment durant la segona meitat del dia. En aquest sentit, hi ha avís des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que als cims del Pirineu, especialment del Pirineu Occidental, s'arribin a superar els 90 km esperarà. Però, en definitiva, un inici al 2023 marcat per temperatures molt suaus, altes, com dèiem, per aquesta època de l'any i per un temps força estable. És tot, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de dir que la situació viària aquest matí del dia darrer dia de l'any és tranquil. Hi ha hagut moments de boira densa a la zona de Lleida, però ja estan pràcticament resoltes. I, com dèiem, circulació còmoda i fluida, sobretot si aquesta nit de Cap d'Any sortiu, preveieu com ho fareu, no agafeu el cotxe si beveu i desitjar-vos bona entrada d'any. Bona tarda.
Moltes gràcies, Sílvia. Bona tarda. I en esports, el Barça de bàsquet aconsegueix una victòria de molt de valor a l'Eurolliga davant de l'Estrella Roja de Belgrat.
L'equip blaugrana va forçar la pròrroga gràcies a un triple de Mirotić en l'últim instant del temps reglamentari. Satoranski, Higgins i Mirotić van ser un factor clau per pujar el 94-96 al marcador final.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Laura Cera i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa Migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Catalunya acomiada el 2022 amb una pluja de premis per la grossa de cap d'any. El primer premi ha estat pel número 3.829, que s'ha repartit a Barcelona i ha estat premiat amb 200.000 euros.
De fet, la grossa celebra aquest any el seu desè aniversari i ho fa repartint premis a tot el territori. El segon premi és per al 4.232. S'ha venut a Sant Just d'Esvern i cada butlleta està premiada amb 65.000 euros. Pel que fa al tercer, se l'han dut el número 88.158 i les persones premiades guanyaran 30.000 euros. S'ha venut a Cardedeu. Els dos quarts premis, de 10.000 euros, els han guanyat els números 26.811 i 78.032. I els números premiats dels tres cinquens premis, de 5.000 euros cadascun, han estat el 26.658, el 34.321 i el 93.837. Els bitllets premiats es podran començar a cobrar a partir de la tarda del dimarts 3 de gener i fins al 30 de març.
Mor als 95 anys el papa emèrit Benet XVI.
Ha mort aquest dissabte, últim dia de l'any, quan passaven 4 minuts a 9:45 del matí al monestir Ecclesiae del Vaticà. Així ho ha comunicat la Santa Seu. La seva salut havia empitjorat en les últimes hores, tal com havia informat el papa Francesc, que demanava una oració especial per la salut del papa emèrit. Josef Ratzinger va néixer el 1927 a Alemanya i el conclau el va elegir com a papa l'any 2005. En aquell moment va ser una sorpresa mundial, però va dimitir el 2013, 600 anys després de l'últim papa que havia deixat el càrrec. El seu període com a papa emèrit ha superat la durada del seu pontificat. Els diferents bisbats catalans han lamentat la seva pèrdua. El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha acomiadat Benet XVI i li ha agraït el seu amor per l'Església.
Pedimos por su eterno descanso. Agradecemos su profundo ministerio como papa, sus escritos teológicos y su profundo amor a la Iglesia. Que ruega al Padre para que la paz y la concordia reinen entre nosotros. Quedará para siempre en nuestro corazón su cercanía con la Iglesia que peregrina en España.
L'arcabisbat de Barcelona obrirà dilluns un llibre de condolences al Palau Episcopal. Per cert, que el papa Francesc serà el primer pontífex en la història a presidir el funeral del seu predecessor. Serà dijous 5 de gener a la plaça de Sant Pere, però des del matí de dilluns el cos del papa emèrit restarà a la basílica de Sant Pere.
Els Mossos d'Esquadra preparen un desplegament de 2.768 agents durant la celebració de les habituals revetlles de cap d'any a Catalunya. La policia catalana posarà especial atenció a les concentracions multitudinàries i actes festius als espais públics. Faran controls preventius de trànsit, inspeccionaran locals i llocs on es preveguin celebracions que no siguin aprovades per la llei. Les policies locals, com la de Sant Feliu de Codines, també ultimen els detalls del dispositiu especial per la nit de cap d'any, una de les que més trànsit registra en tot l'any. Ens ho explica Roger Rams des d'Ona Codinenca.
Amb les entrades de la revetlla que se celebrarà al poliesportiu pràcticament esgotades, degut a que pobles de la rodalia com Caldes de Montbui no han organitzat cap festa, es preveuen més desplaçaments cap a Sant Feliu en una carretera, la C-59, ja en el punt de mira pels accidents registrats les últimes setmanes. Carmelo Garrido és el cap de la policia local de Sant Feliu.
Com a dispositiu especial per la nit de cap d'any, el que farà serà reforçar les patrulles a 22. Estaran més presents als centre del municipi, realitzarà algun control preventiu d'alcoholèmia per evitar que la gent surti i begui. Es preveu que pugui venir gent de Caldes o d'altres municipis. Intentar evitar baralles i patrullatge per tal de prevenir això de obratolades.
En total, segons la policia, es preveu que a la zona on s'ha organitzat la revetlla i a les seves immediacions s'hi apleguin més de 700 persones.
Molts municipis posaran especial atenció aquesta nit en evitar possibles agressions sexistes. És el cas de Mataró, per exemple, que recuperarà els punts d'informació i sensibilització contra les violències masclistes al centre i a la zona d'oci nocturn del Pla d'en Boet, on s'espera una gran afluència des de gran part del Maresme.
El primer punt d'informació i sensibilització s'habilitarà a la plaça de Santana, al centre, molt a prop de la carpa, on se celebra la revetlla de cap d'any, i el segon, a la zona d'oci nocturn, entre els carrers de Serra i Moret i Pablo Iglesias. Aquests punts liles no s'instal·laven a Mataró el 31 de desembre des de la celebració per rebre l'any 2020. En aquest sentit, la regidora d'Igualtat, Feminismes i LGTBI, Marisa Merchant-Cienfuegos, explica que el seu objectiu serà el de vetllar perquè no hi hagi agressions sexistes, però també de sensibilització en aquest mateix sentit. Els dos punts liles comptaran amb un equip de dues persones expertes en gènere i violències masclistes.
No només fa l'atenció a la víctima, l'atenció o la no, la que no hi hagi conductes d'aquesta mena, d'agressions masclistes o LGTB-fòbiques, sinó que també sensibilitza a tota la gent que està en aquell espai, diguem, de festa, d'acord, perquè tinguin una festa amb un espai segur i una festa agradable i molt millor.
La regidora lamenta, però, que les campanyes d'informació i visibilització a la zona d'oci del Pla d'en Boet no han tingut l'efectivitat esperada. En canvi, treballen en una campanya més àmplia i que sigui més funcional i ajustada a la realitat de l'espai.
La nit de Cap d'Any també és important pel sector de l'oci nocturn, que aquesta tancarà l'any amb la recuperació i obrirà un nou capítol on esperen que el ritme d'afluència als locals no disminueixi. De cara a la primera nit de 2023, el moviment entre els qui volen gaudir-lo en aquests espais és considerable, però tampoc extraordinari. Des de la FECASARM i el Gremi de Discoteques de Barcelona, per exemple, xifren amb més del 75% la venda d'entrades anticipades per les festes de benvinguda del 2023. És una crònica de Xavi Martínez des de Canal Blau FM.
La Covid-19 va aturar l'activitat a l'oci nocturn, un dels més malparats per la pandèmia, que va anar obrint de forma intermitent. Un dels tancaments es produïa a les portes del passat Nadal, ensorrant tots els plans de reactivació del sector. Enguany, però, hi ha moltes ganes en tornar a veure sales plenes, tant pels propietaris com pels que les gaudiran, que fa dies que esgoten entrades de les festes d'any nou. Un fet que demostra que pot ser un bon cap d'any, però amb matisos. Damià Horts és membre de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn.
L'eufòria de les ganes del mes de febrer, quan van reobrir l'oci nocturn, tampoc hi és, eh? Vull dir, hi ha ganes, però compte que jo crec que ja portem un any gairebé de normalitat, i això es nota, eh? Vull dir, jo, bueno, vull pensar que serà un cap d'any bo, perquè a més fa dos anys que no hem fet aquesta festa, però jo penso que no serà res excepcional.
Aquest episodi els ha servit, almenys diuen, per aprendre i millorar, però continuen reclamant solucions definitives a les administracions. Pel camí han quedat alguns, però els que han aconseguit sobreviure asseguren s'han recuperat bé. Tot i així, la plena recuperació no s'ha produït. Esperen fer-ho aquest nou any.
Diumenge entra en vigor la rebaixa de l'IVA del 4 al 0% pels aliments de primera necessitat i del 10 al 5% per l'oli i la pasta.
Tot i que els sectors càrnic i peixater havien demanat equiparar-se a la baixada del 5%, finalment quedaran fora d'aquesta rebaixa. L'increment desmesurat del preu de l'oli i el fet que la pasta sigui considerada gairebé un aliment de primera necessitat ha situat aquí el llistó. El pa, la llet, el formatge, els ous, les fruites, les verdures i hortalisses, els llegums o les patates passaran a estar exempts d'IVA els sis primers mesos del 2023.
En canvi, els peatges o el preu dels taxis s'incrementarà per la pujada de l'IPC.
També a partir de l'1 de gener, els peatges gestionats per la Generalitat s'apugen entre un 6,5% i un 7,3%. El tram de la C-16 entre Manresa i Sant Cugat del Vallès pujarà un 7,19%. Els túnels del Garraf s'incrementaran un 7,3%, el del Cadí un 6,57% i el túnel de Vallvidrera un 7,3% també. Els taxis de Barcelona apugen un 5,1% les tarifes de dilluns a divendres i també s'actualitzaran els suplements i les tarifes mínimes per a trajectes amb preu tancat.
En els darrers mesos, els preus dels títols de transport públic s'han beneficiat per les mesures econòmiques de l'Estat i de les administracions. El 2023, la bonificació de l'Estat a Rodalies es mantindrà, però hi haurà canvis en els transports metropolitans de Barcelona. Ho explica la nostra companya Erika Palomares.
Els trens de Rodalies i mitja distància continuaran sent gratuïts durant tot el 2023. Es manté, a més, la rebaixa del 30% als títols integrats i alguns títols també continuaran amb la rebaixa temporal del 20%. Per tant, la T-Jove i la T-Usual mantenen els descomptes a meitat de preu. El que sí que s'encareix és la T-Casual, la més utilitzada, que a partir de demà diumenge tornarà al seu preu habitual abans del descompte, és a dir, els 11,35 euros per als trajectes d'una zona. D'altra banda, els descomptes en els títols per a famílies monoparentals o nombroses seguiran a la meitat del seu preu usual. I a diferents punts de Catalunya, com a Mataró o Sant Cugat, els autobusos urbans també mantindran els preus rebaixats.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Mort l'ocupant d'un vehicle en un xoc amb un tren de passatgers de l'R12 amb destinació a l'Hospitalet entre l'estació de Mollerussa i Bell-lloc.
El xoc ha tingut lloc en un pas de nivell. La persona que viatjava al vehicle ha quedat atrapada, però el sistema d'emergències mèdiques n'ha confirmat la seva mort. Segons informacions facilitades per Renfe, la seixantena de passatgers que viatjaven al tren haurien resultat il·lesos. La zona de vies ha quedat bastant malmesa i això ha fet que la circulació es veiés interrompuda mentre es resolen els treballs de reparació.
La policia local de Blanes i els Mossos desmantellen una plantació de marihuana valorada en 1,7 milions d'euros.
Una queixa d'alguns veïns del barri de la Plantera, de la localitat de la Selva, va posar en alarma el cos policial. La calor i la condensació, a banda del soroll de l'aire condicionat d'un local, va alertar la policia municipal, que va iniciar llavors un dispositiu de vigilància. L'operació es va precipitar quan es va detectar una persona que volia entrar al local. Els agents van detenir-la juntament amb la persona que hi esperava a l'interior. Coordinats amb els Mossos d'Esquadra van procedir a registrar l'immoble, on finalment es van intervenir 678 plantes de marihuana i també instruments i útils per al cultiu intensiu d'interiors.
L'Espluga de Francolí dissol l'organisme de gestió turística i suprimeix la plaça del gerent acusat d'abusos sexuals. És una crònica de Pere Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha aprovat iniciar els tràmits per dissoldre l'INACMU, que és l'organisme de gestió de les instal·lacions i activitats museístiques i també el patronat de turisme del municipi. Aquest pas preveu també l'amortització de la seva gerència, que l'ocupa un treballador acusat d'agressions sexuals. L'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, explica bé que d'aquesta manera es reestructurarà l'àrea de turisme.
Reestructurar una àrea important de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí com l'àrea de turisme, per tal de poder disposar d'una estructura legal, econòmica i laboral el més funcional possible i que correspongui a la realitat i alhora amb la projecció de futur que es vol atribuir des de l'equip de govern.
Ambdues institucions se substituiran pel nou Consell Sectorial de Turisme, amb la voluntat d'impulsar aquesta activitat a través d'un pla estratègic.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha constatat que l'ocupació dels trens de la línia del Vallès, la S1 i la S2, ha disminuït un 30% en els combois en l'hora punta del matí des de que hi ha més freqüències. Amplia la informació la Sara Vella des de Cugat Mèdia.
Des de l'increment de la freqüència dels trens S1 i S2 dels ferrocarrils, els vagons van més buits, cosa que afavoreix el nivell de confort del servei. Les dades arriben després que els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya hagin fet un monitoratge constant de les càrregues dels trens durant els 10 primers dies feiners d'implantació dels nous horaris. Concretament, des del 9 de desembre, des de 8:15 a 9:15 del matí, circulen trens cada 5 minuts per les estacions de Terrassa i Sabadell i cada 2 minuts i mig per Sant Cugat. Ferrocarrils també ha confirmat que, respecte al mateix període de l'any passat, la demanda ha crescut lleugerament. Més concretament, Ferrocarrils ha detallat que la setmana abans que entressin en vigor les noves freqüències, el grau d'ocupació mitjana dels trens era del 83%. En canvi, amb els nous horaris, el percentatge ha baixat fins al 59%. Cal recordar que el nou servei suposa un increment de places per quilòmetre ofertes en l'hora punta del matí del 39%.
Més de 250 infants ja han participat al Estona Temps per Tu. És un projecte impulsat pel govern espanyol per donar un espai a les dones que pateixen sobrecàrrega familiar. Es pretén donar temps lliure a aquelles famílies que, a banda de fer-se càrrec dels fills, tenen moltes altres obligacions. A la Garrotxa hi participen 16 ajuntaments i és un servei totalment gratuït. Ens ho explica Roger Isern des d'Olot Televisió.
Moltes vegades tenir temps per tot és impossible, especialment quan hi ha criatures a càrrec. Per això, des de l'octubre s'han creat projectes perquè especialment les dones amb fills petits puguin tenir temps i poder fer altres activitats mentre els nens i nenes gaudeixen d'una estona de lleure. Aquest és l'objectiu de l'Estona, Temps per Tu, un projecte que ja està en funcionament a 16 municipis de la Garrotxa. La tècnica coordinadora del projecte és Roser Soms.
Bé, hi ha dos blocs, els municipis més grans i els més petits. Els més grans, que tenen més de 100 infants, doncs tenen obert dilluns, dimecres, divendres, de 5 a 8, i el dissabte de 10 a 1. I els més petits, que tenen menys de 100 infants, els dimarts i els dijous, també de 5 a 8 de la tarda. Qualsevol família de la comarca es pot desplaçar a qualsevol poble i deixar la mainada. Per tant, com aquell qui diu, tens coberta el temps cada tarda a qualsevol punt de la comarca, de dilluns a dissabte.
L'estona Temps per Tu es divideix en tres blocs, el temps per lleure, el temps per cultura i el temps per Nadal. Tots tres estan adreçats a nens i nenes d'edats compreses entre els 2 i els 12 anys. Per participar-hi cal inscriure's gratuïtament. De moment ja s'han fet 627 usos d'aquests serveis que compten amb 19 monitors arreu de la comarca. Olot no hi és present perquè ja disposa del seu propi servei. Per més informació i inscripcions es pot consultar al web temspertu.garrotxa.cat.
Més d'un centenar de projectes per l'energia verda presentats pels municipis lleidatans han quedat exclosos dels ajuts Next Generation. La demarcació aglutina la meitat de negatives dels projectes presentats a Catalunya i el 16% a escala estatal. Des de UAU Lleida, Alexandra Fos.
Els pobles afectats assenyalen que l'Estat ha justificat aquestes denegacions assenyalant que s'ha acabat la partida pressupostària per a aquests projectes. Així ho ha explicat als micròfons d'UAU Lleida Ràdio Anna Feliu, alcaldessa de l'Albi, un dels municipis que s'ha quedat sense aquests ajuts.
Era un projecte que abarcava molts espais del poble, doncs per poder fer doncs, de les renovables, no? De poder ficar doncs, calderes de calefacció que fossin sostenibles, posar plaques solars, canviar l'enllumenat, fer diverses coses doncs, per adaptar el municipi a les exigències de la Unió Europea en aquest sentit. Bé, segons sembla, han agafat només les sol·licituds que es van presentar fins al desembre del 2021, tot i que el termini era més ampli. Nosaltres ho vam presentar, per exemple, al febrer del 2022 i diuen que s'ha acabat el pressupost que tenien.
Això suposa ara una gran problemàtica per als ajuntaments d'aquests pobles que ja van realitzar inversions inicials per tal d'arrencar els projectes presentats als ajuts.
En clau cultural, la històrica sala de ball La Paloma a Barcelona reobre les seves portes aquesta nit per celebrar el Cap d'Any.
Ho farà just 16 anys després que l'Ajuntament de Barcelona ordenés el seu tancament. El local va ser clausurat l'1 de gener de 2007, després de la festa de Cap d'Any, a causa de les queixes dels veïns pel soroll tant de la sala com dels seus voltants. Els propietaris van recórrer la decisió davant la justícia i una sentència es va permetre mantenir la llicència. L'Ajuntament, però, va imposar unes condicions d'insonorització que han endarrerit la reobertura de l'espai després d'un parell d'intents frustrats l'any 2013 i el 2016. La Paloma tornarà a organitzar una revetlla de Cap d'Any amb la intenció de mantenir la convivència amb el veïnat, motiu pel qual en aquesta nova etapa està previst que avanci l'horari de tancament de les sessions de ball.
Notícies en xarxa. Esports.
Amb futbol en marxa ara mateix el derbi català de la Lliga que enfronta el Futbol Club Barcelona i l'Espanyol. De moment, els blaugranes s'han avançat al marcador per 1-0.
La cautelar del Tribunal Contenciós de Madrid ha permès a Xavi comptar amb tots els seus jugadors per confeccionar l'11 inicial. El davanter polac havia estat sancionat amb 3 partits en l'últim enfrontament de Lliga contra l'Osasuna. Després de la negativa del Comitè de Competició, d'Apel·lació i del TAT, aquesta decisió ha molestat els de Cornellà de Prat, que ahir va mostrar el seu desacord en un comunicat al web del club.
El Barça de bàsquet aconsegueix una victòria de molt de valor a l'Eurolliga davant l'Estrella Roja de Belgrat.
L'equip blaugrana va forçar la pròrroga gràcies a un triple de Mirotić en l'últim instant del temps reglamentari. Després d'anar a remolc durant gran part de l'enfrontament, el Barça va saber gestionar les emocions amb un bàsquet més madur que els va servir per decantar la balança. Saturanski, brillant en el primer quart, i Higgins i Mirotić van ser un factor clau per fer pujar a 94-96 al marcador final. Dilluns serà el torn de reprendre la Lliga i ho faran amb un partit importantíssim en el que es veuran les cares amb el Real Madrid.
El Baxi Manresa supera 82 a 79 al Girona per sortir de la zona de descens. Els del Bages tanquen el curs amb una alegria al Nou Congost davant d'un bàsquet Girona laboriós. Ho amplia Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent.
El Baxi Manresa arribava a l'últim partit de l'any amb urgències molt evidents. El partit va començar amb un Girona millor posicionat i més encertat, però aquest domini va durar poc. El segon quart va ser decisiu i va premiar els manresans. Tres triples seguits de Wazinski van encendre l'equip que va acabar endosant un parcial de 22-8 davant d'un Girona que es va veure superat. Tot i aquest aparent avantatge, el partit es va acabar complicant en els últims instants. Als manresans els hi va acabar pesant la pressió i l'ansietat per guanyar. Marc Gasol i Quino Colom van liderar una remuntada que va estar a punt de fer-se realitat. En el darrer minut, els gironins es van posar a un punt de la victòria, però finalment se la va acabar enduent els locals. Així ho valorava l'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez.
Però sí, hem tingut moments molt bons, hem defensat molt bé, no? Avui és el dia que millor hem defensat aquesta temporada i en aquest sentit això pues, també es té que donar confiança, no? Té que donar confiança que si defensem tenim més possibilitats de guanyar.
Amb aquesta, el Manresa suma la tercera victòria de la temporada, que li permet sortir de la zona del descens.
Sorpresa la darrera jornada de l'any a la Lliga Femenina Endesa.
El Cadí La Seu supera un dels pesos pesants de la Lliga, el Perfumeries Avenida, per 70-63. Es tracta de la primera vegada a la història que el conjunt urgellenc supera el Perfumeries. El tècnic del Cadí, Jordi Acero, estava exultant després del partit.
Hem estat fent un treball increïble, les 11 jugadores que han participat, sí. I a nivell ofensiu, doncs bé, torno a dir-ho sempre, destaquen molt l'estadística algunes jugadores avui, com pot passar cada setmana, però el treball de l'equip és el que ens porta a ser un equip molt difícil de batre i esperem que això sigui el principi d'una reacció de constància, de saber estar, de saber fer com a grup, que hem demostrat que hem tornat a aixecar-nos.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
Sabeu què són els mineirons? Són éssers fantàstics molt diminuts que habiten el Pirineu i surten d'un canut d'agulles per fer la feina que els mana el seu propietari. I són ben eficients. Formen part d'una gran família de petits follets que, de fet, estan escampats pels boscos dels contes de fades. És possible que n'hagueu vist alguns il·lustrats a la vora dels bolets. Tot i que la llegenda diu que se'n poden trobar a pobles, valls i serralades ben diversos, ens centrarem en els que viuen als boscos de l'Alt Urgell. A la seva capital, la Seu d'Urgell, celebren les festes de Nadal amb un calendari d'activitats i tradicions que s'estira fins al 5 de gener, amb l'arribada dels Reis d'Orient. La nova edició del programa El Món Màgic de les Muntanyes està farcida de tallers, espectacles, concerts i mercats nadalencs. Una de les propostes és el rescat dels mineirons. Aquests petits personatges estan molt presents al municipi durant tot aquest temps. Fins i tot tenen una cançó pròpia que diu així. Som els mineirons i volem molta feina. Sempre estem alerta al que ens has demanat. Som petits com l'ungla, ràpids i nerviosos. Vivim dins dels boscos, però estem amagats. Per sort, aquests dies surten i no només els podreu saludar, sinó que també us hi podeu fer fotografies. I mentrestant, gaudir del racó dels desitjos, el bosc màgic, l'espai de la música o el joc de troncs. Fins al 5 de gener, torna al món màgic de les muntanyes a la Seu d'Urgell. Podeu consultar totes les activitats d'aquesta edició als webs laseu.cat i turismeseu.cat.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Fantasmes. Núvols de guix enfarinen els somnis.
encara estampats en els ulls dels supervivents. Exilis de mandra i dolor, condemnes d'atur i pobresa, tots ells passejant-se pels marges que imposa el vertigen del viure. Dia que empenyen, revolt que defugen. David Madueño, dins de la plaquet, subjugat per les dòcils arrels, editat per Papers de Versàlia.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 31 de desembre de 2022. El 3.829 és el número premiat del primer premi de la grossa de cap d'any de 2022. Ha estat premiat amb 200.000 euros i s'ha repartit a Barcelona. El segon premi ha estat pel 4.232 venut a Sant Just d'Esvern, mentre que el tercer ha caigut a Cardedeu i ha estat pel número 88.158. Mor als 95 anys el papa emèrit Benet XVI, fa dies que la seva salut havia empitjorat. Laura Cera, bon dia.
Bon dia de nou, Efraín. El papa Francesc serà el primer pontífex en la història a presidir el funeral del seu predecessor. Serà dijous 5 de gener a la plaça de Sant Pere. Des del matí de dilluns, però, el cos del papa emèrit restarà a la basílica de Sant Pere.
Els Mossos d'Esquadra preparen un desplegament de 2.768 agents durant la celebració de les habituals revetlles de cap d'any.
La policia catalana posarà especial atenció a les concentracions multitudinàries i als actes festius als espais públics. Faran controls preventius a trànsit i també inspeccionaran locals i llocs on estiguin previstes celebracions.
En clau cultural, la històrica sala de ball La Paloma, a Barcelona, reobre les seves portes aquesta nit per celebrar el cap d'any.
Ho farà just 16 anys després que l'Ajuntament de Barcelona n'ordenés el seu tancament. El local va ser clausurat l'1 de gener de l'any 2007 i ja havia intentat obrir el 2013 i el 2016.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia, avui finalitzem el 2023 amb una jornada que podríem dir que ha estat una mica el resum del que ha estat aquest any, amb ambient càlid, temperatura màxima, que avui és atípicament alta, ronda o supera els 20 graus a molts punts del litoral i del prelitoral, i al rest també l'ambient és molt suau, amb vent de component sud, a Viella arriben a voltar els 19 graus avui de temperatura màxima i sense cap risc de precipitació. Domini de l'ambient assolellat, vent de component sud, ratxes fortes, això sí, a cotes altes del Pirineu, i de cara a demà començarem el 2023 sense grans canvis. Tot i això, sí que hi haurà intervals de núvols una miqueta més abundants, especialment a la zona del litoral, núvols baixos durant la segona meitat del dia, alguna boira matinal cap a zones de l'interior, temperatura una miqueta més baixa, això sí, però continuarà sent típicament alta per aquesta època de l'any, i amb vent fort que bufarà encara cotes altes del Pirineu, especialment durant la segona meitat del dia. En aquest sentit, hi ha avís des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que els cims del Pirineu, especialment del Pirineu Occidental, s'arribin a superar els 90 km per hora. Però, en definitiva, un inici del 2023 marcat per temperatures molt suaus, altes, com dèiem, per aquesta època de l'any i per un temps força estable. És tot, almenys ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Sílvia de Lamo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Doncs seguim parlant d'un dissabte 31 de desembre tranquil. Com comentava el company de meteorologia, doncs amb algunes boires, però ja pràcticament resoltes a nivell viari i amb mobilitat, però en cap cas amb retencions importants. Amb tot, aquesta nit és una nit de mobilitat, tant en zones urbanes com interurbanes. Us demanem que no beveu i sobretot que feu una entrada d'any, i us desitgem una entrada d'any molt bona. Vinga, cuideu-vos. Bon dia.
Gràcies, Sílvia. Bon dia. I en esports, el Barça de bàsquet aconsegueix una victòria de molt de valor a l'Eurolliga davant l'Estrella Roja de Belgrat.
L'equip blaugrana va forçar la pròrroga gràcies a un triple de Mirotić en l'últim instant del temps reglamentari. Satoranski, Higgins i Mirotić van ser un factor clau per fer pujar el 94-96 al marcador final.
A les vies de so, Pere Sánchez, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen Laura Sena i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. Catalunya acomiada el 2022 amb una pluja de premis gràcies a la grossa de Cap d'Any. El primer premi ha estat pel número 3.829, que s'ha repartit a Barcelona i ha estat premiat amb 200.000 euros.
Aquest any la grossa celebra el seu desè aniversari i ho fa repartint premis a tot el territori. El segon premi és per al número 4.232, s'ha venut a Sant Just d'Esvern i cada butlleta està premiada amb 65.000 euros. Pel que fa al tercer, se l'han dut el número 88.158 i les persones premiades guanyaran 30.000 euros. S'ha venut a Cardedeu. Els dos quarts premis de 10.000 euros els han guanyat els números 26.811 i 78.032. I els premiats dels tres cinquens premis, de 5.000 euros cadascun, han estat el 26.658, el 34.321 i el 93.837. Els bitllets premiats es podran començar a cobrar a partir de la tarda del dimarts 3 de gener i fins al 30 de març.
Mor als 95 anys el papa emèrit Benet XVI.
Ha mort quan passaven 4 minuts a 2:15 del matí d'aquest dissabte, últim dia de l'any, al monestir Ecclesiae del Vaticà. Així ho ha comunicat la Santa Seu. La seva salut havia empitjorat en les últimes hores, tal com havia informat el papa Francesc, qui demanava una oració especial per la salut del papa emèrit. Josef Ratzinger va néixer el 1927 a Alemanya i el conclau el va elegir com a papa l'any 2005. En aquell moment va ser una sorpresa mundial, però va dimitir el 2013, 600 anys després de l'últim papa que havia deixat el càrrec. El període com a papa emèrit ha superat la durada del seu pontificat. Els diferents bisbats catalans han lamentat la seva pèrdua. El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha acomiadat Benet XVI i li ha agraït el seu amor per l'Església.
Pedimos por su eterno descanso. Agradecemos su profundo ministerio como papa, sus escritos teológicos y su profundo amor a la Iglesia. Que ruega al Padre para que la paz y la concordia reinen entre nosotros. Quedará para siempre en nuestro corazón su cercanía con la Iglesia que peregrina en España.
L'arcabisbat de Barcelona obrirà dilluns un llibre de condolences al Palau Episcopal. Per la seva banda, el papa Francesc serà el primer pontífex de la història a presidir el funeral del seu predecessor. Serà dijous 5 de gener a la plaça de Sant Pere.
Els Mossos d'Esquadra preparen un desplegament de 2.768 agents durant la celebració de les habituals revetlles de Cap d'Any. Els policies posaran especial atenció a les concentracions multitudinàries i actes festius als espais públics, faran controls preventius de trànsit i inspeccionaran locals i llocs on estiguin previstes celebracions. Molts municipis posaran, a més, especial atenció en evitar possibles agressions sexuals. És el cas de Mataró, per exemple, on es recuperaran els punts d'informació i sensibilització contra les violències masclistes al centre i a la zona d'oci nocturn del Pla d'en Boet, on s'espera una gran afluència des de gran part del Maresme.
El primer punt s'habilitarà a la plaça de Sant Anna, al centre, molt a prop de la carpa on se celebra la revetlla de Cap d'Any, i el segon entre els carrers de Serra i Moret i Pablo Iglesias, a la zona d'oci nocturn. Aquests punts liles no s'instal·laven a la Mataró el 31 de desembre, des de la celebració per rebre l'any 2020. La regidora d'Igualtat, Feminismes i LGTBI, Marisa Merchant Cienfuegos, explica que el seu objectiu és el de vetllar perquè no hi hagi agressions sexistes, però també sensibilitzar en aquest mateix sentit. Els dos punts liles comptaran amb un equip de dues persones expertes en gènere i violències masclistes.
No només fa l'atenció a la víctima, l'atenció o la no, la que no hi hagi conductes d'aquesta mena, d'agressions masclistes o LGTB-fòbiques, sinó que també sensibilitza a tota la gent que està en aquell espai, diguem, de festa, d'acord? Perquè tinguin una festa en un espai segur i una festa agradable i molt millor.
La regidora lamenta, però, que les campanyes d'informació i visibilització a la zona d'oci del Pla d'en Boet no han tingut l'efectivitat esperada. En canvi, treballen en una campanya més àmplia i que sigui més funcional i ajustada a la realitat de l'espai.
La nit de Cap d'Any també és important pel sector de l'oci nocturn, que amb aquesta tancarà l'any de recuperació i obrirà un nou capítol on esperen que el ritme d'afluència als locals no disminueixi. De cara a la primera nit de 2023, el moviment entre els qui volen gaudir-lo en aquests espais és considerable, però tampoc extraordinari. Des de la FECASARM i el Gremi de Discoteques de Barcelona, per exemple, xifren en un 75% la venda d'entrades anticipades per les festes de benvinguda del 2023. És una crònica de Xavi Martínez des de Canal Blau FM.
La Covid-19 va aturar l'activitat a l'oci nocturn, un dels més malparats per la pandèmia, que va anar obrint de forma intermitent. Un dels tancaments es produïa a les portes del passat Nadal, ensorrant tots els plans de reactivació del sector. Enguany, però, hi ha moltes ganes en tornar a veure sales plenes, tant pels propietaris com pels que les gaudiran, que fa dies que esgoten entrades de les festes d'any nou. Un fet que demostra que pot ser un bon cap d'any, però amb matisos. Damià Horts és membre de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn.
L'eufòria de les ganes del mes de febrer, quan van reobrir l'oci nocturn, tampoc hi és, eh? Vull dir, hi ha ganes, però compte que jo crec que ja portem un any gairebé de normalitat, i això es nota, eh? Vull dir, jo, bueno, vull pensar que serà un cap d'any bo, perquè a més fa dos anys que no hem fet aquesta festa, però jo penso que no serà res excepcional.
Aquest episodi els ha servit, almenys diuen, per aprendre i millorar, però continuen reclamant solucions definitives a les administracions. Pel camí han quedat alguns, però els que han aconseguit sobreviure asseguren s'han recuperat bé. Tot i així, la plena recuperació no s'ha produït. Esperen fer-ho aquest nou any.
Demà diumenge entra en vigor la rebaixa de l'IVA del 4 al 0% pels aliments de primera necessitat i del 10 al 5% per l'oli i la pasta.
Tot i que els sectors càrnic i peixater havien demanat equiparar-se a la baixada del 5%, finalment quedaran fora d'aquesta rebaixa. L'increment desmesurat del preu de l'oli i el fet que la pasta sigui considerada gairebé un aliment de primera necessitat ha situat aquí el llistó. El pa, la llet, el formatge, els ous, les fruites, les verdures i hortalisses, els llegums o les patates passaran a estar exempts d'IVA els 6 primers mesos del 2023.
En canvi, els peatges o el preu dels taxis s'incrementarà per la pujada de l'IPC.
A partir de l'1 de gener també, els peatges gestionats per la Generalitat s'apugen entre un 6,5% i un 7,3%. El tram de la C-16 entre Manresa i Sant Cugat del Vallès pujarà un 7,19%, els túnels del Garraf s'incrementaran un 7,3%, el del Cadí un 6,57% i el túnel de Vallvidrera un 7,3% també. Els taxis de Barcelona, per la seva banda, pugen un 5,1% les tarifes de dilluns a divendres i també s'actualitzaran els suplements i les tarifes mínimes per a trajectes amb preu tancat.
D'altra banda, queden poques hores per poder aprofitar el descompte dels 20 cèntims a la gasolina, que també s'eliminarà a partir de l'1 de gener. La bonificació que va aprovar el govern espanyol al mes d'abril decaurà aquesta matinada i molts conductors han aprofitat els últims dies per omplir el dipòsit més barat. Per la seva part, Pimec ha demanat estendre la bonificació del gasoil professional als autònoms i petites empreses. Dani Camacho, des de Canal Terres de l'Ebre.
Algunes gasolineres d'arreu del país ja han registrat cues, com és el cas d'algunes estacions al centre de Tortosa, ja que molts ebrencs han aprofitat per emplenar el dipòsit abans que acabi la bonificació amb l'entrada del nou any. És el cas de Sergi Vilas.
Avui vaig a emplenar el dipòsit de la moto i després d'aquí un ratet, quan acabi la moda de treballar, emplenarem lo del cotxe també, per anar això, vaja, perquè si no, després no sabem què farem. No podem arribar a final de mes, i la veritat és que vos anava molt bé, esta ajuda.
Els conductors lamenten la finalització de la mesura, com és el cas de Sergi Tortolà, que denuncia, a més, l'alt preu de la resta de productes.
És que està tot caríssim, està tot pels núvols, i si a sobre ens treuen aquesta misèria, perquè és una misèria, però al cap de l'any és una ajuda molt gran, pues la veritat que no ajuda gaire, no, si treuen això, ja està tot molt car.
Qui sí que es podrà continuar beneficiant del descompte dels 20 cèntims són els professionals, com els transportistes o els agricultors.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un any després que el límit de velocitat urbana rebaixés als 30 km hora, l'Ajuntament de Ripoll reconeix l'efectivitat de les mesures que ha pres perquè els vehicles compleixin la nova normativa. N'informa Dana Ricard des de Televisió del Ripollès.
L'Ajuntament de Ripoll ha percebut un descens de la velocitat en el trànsit urbà. Des que el límit es va reduir a 30 km per hora en àmbits municipals, el consistori ha pres diferents mesures com la instal·lació de controladors de velocitat mòbils que han demostrat la seva efectivitat. Des del govern municipal consideren que un dels motius del seu èxit és precisament el fet de poder-lo situar en diferents punts del poble. Ho explica la regidora de Seguretat Ciutadana, Maria Dolors Vilalta.
El anem movent a diferents zones i, de fet, sembla ser que és el que dona efectivitat, perquè si el tens sempre en un punt fixe, la gent acaba doncs, interioritzant que hi ha aquella senyalització, en canvi, si la vas movent a diferents llocs, crida molt més l'atenció i, per tant, doncs, volem obtenir el resultat que ens marquem amb aquests rades pedagògics.
Més enllà de complir la nova normativa de trànsit, les actuacions del consistori pretenen evitar els accidents de gravetat dins del nucli urbà.
Més de 250 infants ja han participat al Estona Temps per Tu. És un projecte impulsat pel govern espanyol per donar un espai a les dones que pateixen sobrecàrrega familiar. Es pretén donar temps lliure a aquelles famílies que, a banda de fer-se càrrec dels fills, tenen moltes altres obligacions. A la Garrotxa hi participen 16 ajuntaments i és un servei totalment gratuït. Ens ho explica Roger Isern des d'Olot Televisió.
Moltes vegades tenir temps per tot és impossible, especialment quan hi ha criatures a càrrec. Per això, des de l'octubre s'han creat projectes perquè especialment les dones amb fills petits puguin tenir temps i poder fer altres activitats mentre els nens i nenes gaudeixen d'una estona de lleure. Aquest és l'objectiu de l'Estona, Temps per Tu, un projecte que ja està en funcionament a 16 municipis de la Garrotxa. La tècnica coordinadora del projecte és Roser Soms.
Venien dos blocs, els municipis més grans i els més petits. Els més grans, que tenen més de 100 infants, doncs tenen obert dilluns, dimecres, divendres, de 5 a 8, i el dissabte de 10 a 1. I els més petits, que tenen menys de 100 infants, els dimarts i els dijous, també de 5 a 8 de la tarda. Qualsevol família de la comarca es pot desplaçar a qualsevol poble i deixar la mainada. Per tant, com aquell qui diu, tens coberta el temps cada tarda a qualsevol punt de la comarca, de dilluns a dissabte.
L'Estona Temps per Tu es divideix en tres blocs, el temps per lleure, el temps per cultura i el temps per Nadal. Tots tres estan adreçats a nens i nenes d'edats compreses entre els 2 i els 12 anys. Per participar-hi cal inscriure's gratuïtament. De moment ja s'han fet 627 usos d'aquests serveis que compten amb 19 monitors arreu de la comarca. Olot no hi és present perquè ja disposa del seu propi servei. Per més informació i inscripcions es pot consultar al web temspertu.garrotxa.cat.
El cel de Badalona rep cada dia la visita d'en Xic, una àliga de Harris. Rubén Ortiz, el seu propietari, la fa volar pel turó d'en Seriol, a prop del cementiri municipal de Sant Pere, on practiquen mètodes de vol i de caça. Ens ho explica el Rubén Hidalgo des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Rubén, veí de Pomar, sempre li havien agradat els ocells, però fa 7 anys va decidir endinsar-se en una nova experiència, cuidar d'una àguila de Harris. El primer que va fer, però, va ser documentar-se i deixar-se aconsellar per un expert en aquesta espècie d'aus. En cas contrari, adverteix, tenir un au d'aquestes característiques pot ser perillós. Per iniciar-se en la tinença d'aus rapinyaires, recomana una àguila Harris o un tinter, que són espècies més sociables. Escoltem el Rubén Ortiz, propietari de l'Àguila Xic.
Por ejemplo, primero leer mucho y quedar con alguien, conocer a alguien que le tenga y que lo acompañe. Porque esto, un mal manejo puede traer malas consecuencias. Te voy a llevar al hospital. Estas uñas son... Yo ahora lo toco como si nada porque a mí no me va a hacer nada, pero esto es como un bisturí. En la cetrería se suele empezar o con Harry, que son pájaros muy sociables y aprenden muy rápido, o con un cernícalo.
El Rubén i l'Àguila Xic fa molts anys que entrenen per la millora del vol i la caça i potser el 2023 participin per primera vegada en una competició.
Música. En clau cultural, la històrica Sala de Ball de la Paloma, a Barcelona, reobre les seves portes aquesta nit per celebrar el Cap d'Any.
Ho farà just 16 anys després que l'Ajuntament de Barcelona n'ordenés el seu tancament. El local va ser clausurat l'1 de gener de l'any 2007, després de la festa de Cap d'Any, a causa de les queixes dels veïns pel soroll tant de la sala com dels voltants. Els propietaris van recórrer la decisió davant la justícia i una sentència es va permetre mantenir la llicència, però l'Ajuntament va imposar unes condicions d'insonorització que han endarrerit la reobertura de l'espai després d'un parell d'intents frustrats el 2013 i el 2016.
I quan ja es preparen les revetlles arreu del territori, a Terrassa aquest any la festa de Cap d'Any serà força especial. Comptarà amb un concert de la cantant cubana Teresa Llanet, però la novetat més destacada serà l'espectacle Videoclip de Cap d'Any, una celebració popular pensada en forma de karaoke de gran format. Ens ho explica Marc Casulleres des de Ràdio Municipal de Terrassa.
La festa de Cap d'Any aquest any no es farà al Raval de Montserrat i es traslladarà a la plaça del Rector Homs, davant de la Seu d'Ègara. A banda de poder menjar el raïm al ritme de les campanes de l'església de Sant Pere, l'Ajuntament ha preparat una festa abans i després de la mitjanit. L'acte començarà a 11:45 amb l'actuació de la cantant, compositora i actriu cubana resident a Terrassa, Teresa Llanet, que oferirà un ampli repertori musical. Un cop entrats en el nou any, serà el moment de l'inici de l'espectacle Videoclip de Cap d'Any, Karaoke 2023, a càrrec de la companyia Oscar Bueno. L'espectacle, que es preveu que acabi pels vols de 11:45, comptarà amb una gran pantalla en la que es projectaran videoclips acompanyats de la lletra. Les persones que vulguin celebrar l'entrada d'any a la Seu d'Ègara només hauran de portar el raïm. Podran accedir lliurement a la plaça del Rector Homs a través del carrer Major de Sant Pere, al carrer de la Rectoria, al carrer de Joan Duc i al carrer de la Creu Gran. Per motius de seguretat, no es permetrà l'entrada a la zona amb ampolles i gots de vidre. També es reforçarà el dispositiu de neteja i de recollida de residus i el de neteja viària. Pel que fa a la mobilitat, per facilitar la utilització del transport públic, la nit del dia 31 estarà operatiu el servei Busnit.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, en marxa ara mateix el derbi català de la Lliga que enfronta el Futbol Club Barcelona i l'Espanyol. De moment, domini dels blaugranes que s'han avançat ja a la primera part per 1-0.
La cautelar del Tribunal Contenciós de Madrid ha permès a Xavi comptar amb tots els seus jugadors per confeccionar l'onze inicial. El davanter polac havia estat sancionat amb 3 partits en l'últim enfrontament de Lliga contra l'Osasuna. Després de la negativa del Comitè de Competició d'Apel·lació i d'Altat, la decisió ha molestat els de Cornellà al Prat, que hi van mostrar el seu desacord en un comunicat al web del club.
El Barça de bàsquet aconsegueix una victòria de molt de valor a l'Eurolliga davant l'Estrella Roja de Belgrat.
L'equip blaugrana va forçar la pròrroga gràcies a un triple de Mirotić en l'últim instant del temps reglamentari. Després d'anar a remolc durant gran part de l'enfrontament, el Barça va saber gestionar les emocions amb un bàsquet més madur que els va servir per decantar la balança. Satoranski, brillant en el primer quart, i Higgins i Mirotić van ser un factor clau per fer pujar el 94-96 al marcador final. Dilluns serà el torn de reprendre la Lliga i ho faran amb un partit importantíssim en què es veuran les cares amb el Real Madrid.
El Baxi Manresa supera 82-79 al Girona per sortir de la zona de descens. Els del Bages tanquen el curs així amb una alegria al Nou Congost davant d'un bàsquet Girona laboriós. Ho amplia Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent.
El Baxi Manresa arribava a l'últim partit de l'any amb urgències molt evidents. El partit va començar amb un Girona millor posicionat i més encertat, però aquest domini va durar poc. El segon quart va ser decisiu i va premiar els manresans. 3 triples seguits de Wazinski van encendre l'equip que va acabar endosant un parcial de 22-8 davant d'un Girona que es va veure superat. Tot i aquest aparent avantatge, el partit es va acabar complicant en els últims instants. Als manresans els hi va acabar pesant la pressió i l'ansietat per guanyar. Marc Gasol i Quino Colom van liderar una remuntada que va estar a punt de fer-se realitat. En el darrer minut, els gironins es van posar a 1 punt de la victòria, però finalment se la va acabar enduent els locals. Així ho valorava l'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez.
Però sí, hem tingut moments molt bons, hem defensat molt bé, no? Avui és el dia que millor hem defensat aquesta temporada i en aquest sentit això pues, també es té que donar confiança, no? Té que donar confiança que si defensem tenim més possibilitats de guanyar.
Amb aquesta, el Manresa suma la 3ª victòria de la temporada, que li permet sortir de la zona del descens.
Sorpresa la darrera jornada de l'any a la Lliga Femenina Endesa.
El Cadí La Seu supera un dels pesos pesants de la Lliga, el Perfumeries Avenida, per 70-63. És la primera vegada a la història que el conjunt urgellenc supera el Perfumeries. El tècnic del Cadí, Jordi Acero, estava exultant després del partit.
Hem estat fent un treball increïble, les 11 jugadores que han participat, i a nivell ofensiu, doncs bé, torno a dir-ho sempre, destaquen molt l'estadística algunes jugadores avui, com pot passar cada setmana, però el treball de l'equip és el que ens porta a ser un equip molt difícil de batre i esperem que això sigui el principi d'una reacció de constància, de saber estar, de saber fer com a grup, que hem demostrat que hem tornat a aixecar-nos.
Pel que fa a la resta de la jornada, l'Espart Girona tanca l'any en segona posició, però amb el mateix bagatge que el primer classificat, després de superar el Tenerife per 37 punts de diferència. El Barça-Sant Feliuenc, que va caure davant l'Espart Gran Canària per 77-88, és l'únic equip català que tanca l'any en derrota.
El Club Patí Vic tanca una etapa de 71 anys d'història coincidint amb el final d'any. A partir de diumenge, les instal·lacions passen a ser propietat de l'Ajuntament, que està definint com serà el nou equipament municipal. Un dels temes que s'està estudiant és quin tipus de gestió s'hi aplicarà. La regidora d'Esports té clar que haurà de ser la mateixa que el Club Natació Vic, on l'actual confessió acaba d'aquí un any. Informa Erika Palomares des del 9FM.
El canvi de propietat del Club Patí Vic es farà efectiu aquest cap de setmana, coincidint amb l'inici del nou any. Després que l'administració concursal decidís liquidar-lo i animés l'Ajuntament a fer una proposta a CaixaBank per adquirir les instal·lacions, el jutge ha donat llum verd a l'operació i ha resolt definitivament el procés judicial. Titi Roca és regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic.
L'Ajuntament de Vic no podia deixar perdre una instal·lació com la del Patí Vic en el lloc i en la funcionalitat que estava oferint ja, no? Quan dic en el lloc és perquè ens trobem una instal·lació magnífica que ens complementa la gran instal·lació municipal que tenim, al costat, com deia, d'una universitat, d'un institut, d'un alberg, de tota la zona esportiva que tenim pràcticament de la ciutat.
Es posa així el punt final a 71 anys d'història com a entitat privada i s'engega una nova etapa com a instal·lació municipal. El primer que farà el consistori és tancar l'equipament a causa del seu mal estat i a partir del dia 9 de gener obrirà només els dos pavellons i les pistes de pàdel i tennis.
El funcionament en fase 1 és aquest perquè hi ha unes necessitats que s'han de tenir presents, però també hi ha unes mancances a les instal·lacions que hem de poder posar al dia i, per tant, ja començant aquest projecte de futur que necessita les instal·lacions del Patí Vic.
Al mateix temps s'està estudiant quina és la fórmula més adequada de gestió. Des del consistori no s'amaga que es veu amb bons ulls la concessió. Pels bons resultats que ha tingut a les piscines municipals, la gestió que ha fet en les últimes dècades el Club Natació Vic ETB.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui dissabte, dia de Cap d'Any. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que passin una molt bona tarda i que tinguin una molt bona sortida d'any.
La xarxa de comunicació local.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Quan mira enrere veu que ha pres.
història a cada pas mentre avancem, deixant enrere el que som pel que serem. Abraçarem cada fragment, cada moment, que allò viscut sigui memòria del present.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Catalunya acomiada el 2022 amb una pluja de premis per la grossa de cap d'any. El primer premi ha estat el número 3.829, que s'ha repartit a Barcelona i ha estat premiat amb 200.000 euros. Aquest any la grossa celebra el seu desè aniversari i ho fa repartint premis arreu de tot el territori. El segon premi és per al 4.232, s'ha venut a Sant Just d'Esvern i cada butlleta està premiada amb 65.000 euros. El tercer premi se l'han dut el número 88.158 i les persones premiades guanyaran 30.000 euros, s'ha venut a Cardedeu. Al quiosc de la plaça Joan Alsina s'han venut 15 butlletes del número premiat en el sorteig d'aquest dissabte. Ràdio Cardedeu, Núria Lázaro.
El número 88.158, premiat amb el tercer premi en el sorteig de la grossa, s'ha venut íntegrament a Cardedeu. 450.000 euros són els que ha repartit el quiosc de la plaça Joan Alsina, establiment on s'ha distribuït el número amb 15 butlletes. La titular de l'establiment s'ha assabentat per una veïna que havia estat l'encarregada de portar la sort.